El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb les noves donades de l'hospederia del castell de l'Aró. Són tres al·lotes, se fan dir les tres de refugi i li volen donar un caire, una micona més amable en aquesta històrica instal·lació que està a 800 metres d'alçada. Ara tot d'una parlarem amb una d'elles perquè és un lloc preciós que si no heu visitat heu d'anar perquè és una vertadera meravella. Després, si ahir parlaven de plagues de cuques i parlaven de moscards, avui ho fem de paparres, perquè sembla que aquí no és que tinguem un tipus de paparres, que tenim un caramull, i també volen saber ben quines són les circumstàncies més idònies, entre cometes, per elles, idònies per elles, perquè puguem agafar paparres. Dur que els són llars, quan sortim en el camp, vigilar bé la roba quan la mos llevem, i en sos cans, com ho han de fer? Tot això en parlarem amb Miquel Àngel Miranda, que és zoòleg i biòleg de la UIB. Després, mos endinsarem en un problema molt greu que estan detectant psiquiatres infantojuvenils. L'autisme digital en infants. No és autisme, però li diuen així perquè ho sembla. Se tanquen en el mòbil, no contesten quan et dius el seu nom, deixen de fer activitats que abans feien. Repetim, no és autisme exactament, però li diuen autisme perquè no saben com dir-li a les psiquiatres. I per acabar, acabarem d'una manera un poquet més alegre, perquè en els temps d'Anna Maria Antònia Esquines, que ve cada dimecres, avui mos parlarà d'una cosa que el maco un servidor no sap què és. És Mallorca Starter Pack. Què vol dir això? I de tots els estris i objectes, que vulguis o no, has de dur un estiu a Mallorca. Jo m'imagino, no sé, m'he imaginat la tovallola, les ueres de bussetjar, però no, és que sembla que era molt de coses més. Per això vendrà Maria Antònia, que és molt més jove que nosaltres, i mos contarà menys la jovenera, com se deia un temps, com ho fa avui en dia, quan arriba l'estiu. Per cert, tenim un caramull de visitants avui del Col·legi Arcàngel Sant Rafael de Palma, de tercer i de quart de primari, que fan la darrera visita del curs, perquè m'imagino que ja acaben. Com esteu, amics? Ara mos estan saludant, són un caramull d'infants de tercer i de quart de primària. Ho estudiem molt, enguany, sí o no? Sí, sí, tots diuen que sí. Jo també deia que sí, i no havia estudiat. Bon estiu a tots els alumnes de l'Escola G. Arcàngel Sant Rafael de Palma, concretament d'anys de tercer i quart de primària, que avui omplen la peixera bona els nostres tècnics mirant amb aquests ulls que només miren els infants. Una meravella per començar el programa. Yolanda Ruiz, la producció, Facundo Tenaglia, en el control tècnic. Això és el Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Tires blanques, White Stripes, se l'anomenaven així, que grup que l'any 2003 va treure que Seven Nation Army, que se va convertir en un vertader himne. Per cert, ja té 23 anys, aquesta cançó. Mireu com passa el temps. Mireu, des d'ahir, dia primer de... No, des de dilluns, dia primer de juny, el castell de l'Aró té tres noves donades. Durant els pròxims 7 anys seran les encarregades de gestionar l'hospederia, les pernotacions del refugi i de mantenir les instal·lacions. han entrenat, per dir-ho de qualque manera, tot el mes de maig, durant el cap de setmana, fent la mateixa feina que l'anterior ha donat en Nacho Bou, que ha mullat perquè ja volia fer altres coses, i ha passat el testimoni en Linda Botinelli, en Maria Melis i en Anna Valls, en aquí saludam. Anna Valls, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Moltes gràcies per ser convidada.
Ja hi ha cobertura a dalt del Castell de l'Oro, perquè fa molt d'anys, la darrera vegada que hi vaig estar, me van dir, no, només és telèfon fixa.
Amem. Ara sí que tenim wifi, però t'haig de dir que, per exemple, jo estic anant a una sala, m'he tancat en una sala on sí que aquí podem tenir bona cobertura. No en totes Castelles té,
saps? D'acord, el boig
com... Sí.
De tota
però
manera,
bueno, sí que tenim internet ara.
De tota manera està bé no tenir cobertura, eh? Perquè si un man és Castell de l'Aro, jo la primera vegada hi vaig anar acabaven de pagar el telèfon fixa, no? I havies de fer cua per telefonar. M'ha arribat bé, sí, m'ha aparcat en el Verger i hem pujat a peu, bé, una comèdia. Però si vas a un lloc com el Castell de l'Aro és per no tenir cobertura, no, Anna?
Totalment. Va, de fet, és un lloc que t'invida en el retir, en el silenci i a la contemplació, saps? Per tant, quanta menys cobertura, no? Millor.
Com vols veure coneixen a Maria Melis, a Linda Botinelli, les tres de refugi, perquè sé que a Maria feia una farmàcia. Com vos vareu conèixer? Vos coneixíeu d'abans? Com va
no,
ser
no,
això?
No mos coneixíem d'abans. De fet, ha sigut el fet de somni o es desig de voler empènyer aquest projecte ha fet que mos coneixéssim. Si no, no mos haguéssim conegut. Quan va sortir la licitació, no? Cada una per separat s'avantarà pues, d'això, com que les tres veníem, coneixíem l'espai, coneixíem en Nacho, ja sabíem que ells a partir de març deixaven la concessió. I de forma separada vàrem contactar amb en Nacho i vàrem venir a veure l'espai. I ell va ser un poc el que va fer de canal, de dir, ostres, mira, pues, si estàs interessada, jo conec una altra lota que tal, i així va ser com mos vàrem reunir les tres i vàrem veure que o competíem del qualque manera per sol·licitació o col·laboràvem i mos presentàvem juntes i finalment vàrem decidir anar juntes.
I abans, en què vos dedicàveu? Perquè llegi que na Maria feia una farmàcia i na Linda i tu, què feu per fer aquest canvi de dir, venga, canvi de vida?
Na Linda també s'ha dedicat al tema de l'ensenyança. Ella té una escoleta i rep a grup d'infants. També feia feina a una bodega i llavors estava bastant involucrada ja amb tot el tema de l'hostaleria. I jo feia feina en una fundació de conservació marina, a Save the Med, i allà estava de tècnica de projecte i d'educadora ambiental. I jo crec que coincidia que les tres teníem un poc aquest anhel de tenir el propi projecte, no? Pues això, no? De tenir un propi negoci, un propi projecte i de voler posar en valor lo que realment vols, no? I això ho pots fer quan algú li pots donar la teva pròpia forma, no?
Vosaltres voleu incorporar novetats, com, per exemple, pensar en espais per artistes, per la meditació, per ioga, el lloc és ideal. És meravellós.
Sí, sí.
Voleu fer-ho un poc més sostenible, útil, sí. Fer un ús més racional de l'aigua, perquè allà dalt només tens aigua de pluja. És a dir, li voleu fer com una volteta, sense perdre l'essència, però li voleu fer una volta en el castell, no?
Sí, totalment. Jo crec que mantenir l'essència és un pilar fonamental, que aquest lloc inviti en el retir i en el silenci també és per tot el que ha fet en Nacho i el seu equip, que ho han sabut mantenir molt bé i nosaltres volem seguir amb aquesta essència, no? I per això mantindrem tots els sopars a la fresca, que sempre s'oferien cada estiu. A més, aquí ara a l'estiu ja, tu com m'imaginaràs, si fa un dia de calorada, fer la pujada no és ideal, saps?
Ja.
Durant l'estiu s'invita més cap al capvespre. Llavors, volem seguir fent els sopars a la fresca, la gent de l'Aro, del poble, la gent de Mallorca, sempre venia, acudia i la veritat és que és una experiència molt bonica. I després, el que tu deies, no? Poder oferir aquest espai a grups o persones doncs, que vulguin dur a terme activitats, el que dèiem, meditació, contemplació, ioga, residències artístiques, fotografia... Bueno, ja amb només una setmana, no t'imagines la gent que ja mos ha contactat, dic, hòstia, tinc una idea de poder fer això o tal...
Que bé.
Sí.
Bona notícia.
Sí, ja tenim un parell de dates, no? Activitats assignades, un bany de bosc, un retir de silenci... així que sí.
Molt bona idea. Clar, la pregunta del milió, clar, fer feina a les hospederies Castellà de l'Aragó, per aquell que no ho sàpiga, té la dificultat que has de pujar i de ballar en les someres, tot el que haguis de menester, són 822 metres d'alçada.
Totalment.
I clar, vosaltres ja ho heu comprovat en això. No vos fa fa por aquest repte, perquè és que no hi ha cap altra manera.
Mira, era... Jo crec que... Per això el que et deia, no? El primer que vam fer per separat és venir a veure el lloc i xerrar amb en Nacho i dir-li, amem, compta'm-vos tota la història, no? Perquè sabem que aquí hi ha un munter de reptes, que són un munter de trulls i anem a veure si és factible o si te compensa, no? I el tema de les someres, pues, el tema del porteig sempre és un punt clau, també, perquè... l'idea és bueno, reduir-los un poc la càrrega, l'esforç, no? Intentar portatjar el mínim possible. Però, efectivament, tot s'ha de pujar aquí dalt i, per sort, pues, el que et deia, el lloc mos ha rebut molt bé, tenim gent del poble que mos ha apoyat, gent de la comunitat que han pujat de 20 quilos, de 25 quilos, i això mos ha permès pues, alleujarà un poc la càrrega de set someres i posar-nos en forma. Jo ara no hi ha cap dia que no pugi amb la motxilla amb menys de 10-15 quilos, saps?
No, clar.
Tota pujada no pots desperdiciar...
No, clar.
No es pot desperdiciar el viatge.
Arribes
i això te fa valorar...
Arribes a posar unes bones cames i això és salut.
Hombre, i tant. I arribes a valorar més l'esforç que hi ha per mantenir un espai així, no? I també contar-los a les persones, no? Perquè si diuen, no, és que mira, avui això... Bueno, podem oferir el que es pot oferir i si és així és per la dificultat de l'accés, no? A l'espai.
Jo record fa 35 anys deu fer unes costelles de cabrit allà dalt, fetes en el foc. Mare de Déu, encara no ho he oblidat.
Mira.
Quina meravella. I després se me va rompre la tapa, perquè vaig pujar, que hi havia un poquet de neu, se me va rompre la tapa des del cotxe i vaig haver de pujar amb un mecànic a l'Aroner que me l'ha arreglat. Una verdadera aventura, però bueno, ja va estar bé. Hi havia un dormitori que era comú i devien cabre de 16 persones i un roncava sí. I l'altre. Bueno, és una aventura. És una aventura que...
És una experiència,
molt recomanable.
Sí.
Nosaltres sempre recomanem visitar tots els llocs que entrevistam. Però a partir de dimecres que ve crec que obriu les reserves, no?
Sí, a partir de dimecres que ve obrim la reserva per a sopars aquests a la fresca, que oferirem a partir de 8 de juny. I serà per dijous, divendres i dissabte. Les reserves es fan per telèfon o enviant un correu, que crec que a l'Instagram estan com totes les dades de contactes, però si no és castelldelaró@gmail.com. I enviant correu o telefonant, gestionem la reserva.
El telèfon és 940503, en el 971 davant.
Correcte.
940503. Sí. Perquè, clar, jo recordava que hi havia telèfon fixo, perquè jo, quan he estat, he telefonat en el fixo. Jo no he estat ja d'ençà que hi ha mòbils, fa molt de temps que no he estat.
Que no vens.
Escolta, que vos han dit a la família i amics, perquè, clar, estaran molt de dies a vore't-vos, perquè pràcticament fa vida allà dalt. No?
Sí, bueno, sí. El bo una de les parts positives d'haver-ho agafat entre tres i que la gestió sigui entre tres és que ens estem organitzant per torns.
Ah.
Llavors, manco en un mes cada una de nosaltres podrà estar una setmana a fora... per poder estar amb família, amics
clar,
i demés, no?
Clar.
Així que no, perquè si no, això era un d'altres hàndicaps que jo hi pensava. O sigui, jo quan dubtava de mitir, era, ostres, i si m'aïllo molt?
Ja.
Però bueno, ja et dic,
la vida
ha volgut que siguem tres i entre tres mos ho podem muntar bé,
exacte,
saps?
Quina il·lusió, quina cosa més xula, no? És un gran canvi de vida, no? M'imagino que deveu tenir una mescla entre nervis i il·lusió, no?
Totalment, totalment. Però una certesa, quan a l'hora de decidir, una certesa de no ho sabràs mai fins que no ho provis, no?
Ah, no,
així que cap endavant, no?
I ja ho sabeu, a partir de dimecres que ve podeu reservar la hospedaria del Castell de l'Aro, que és una verdadera meravella, perquè estàs...
tens
el puig de seu cadena i el puig de l'Aro davant. És una cosa que com a mínim un pic en sa vida s'hi ha d'anar. I no importa anar a la Índia a veure i a meditar, no. Tenim el Castell de l'Aro aquí, ben enmig del Reguer, i amb Linda, Anna Maria i Nana, que està xerrant amb nosaltres, que mos poden oferir un espai de pau, de tranquil·litat, de salut. Has de tenir bones cames per pujar 800 metres, però això se comença un dia i no, tot es comença. Així que, Anna, felicita Anna Maria i Anna Linda, perquè estan molt contents, perquè sempre s'ha passat pena que s'hospedaria quedar sense donat, i és una verdadera meravella que continuï la tradició, que allà dalt hi trobis un espai de recolliment i de meravella i de natura, sobretot.
Anna, i tant. I posarem ganes i il·lusió.
No, això no hi ha dubte, perquè un que agafa aquest projecte ha de posar ganes i il·lusió. Anna, enhorabona a tu i a les teves dues companyes. Moltíssimes gràcies. I molta salut. Ja ho sabeu, pegueu un vot.
Us esperam aquí.
Efectivament, pegueu un vot en el Castell de l'Aro, que és una cosa que un pic en sa vida, com a mínim un pic en sa vida, s'ha de veure. Fem una aturada i després, ja que hi xerraven de cuques i de moscars, parlarem de paparres, perquè sembla que hi ha més d'un tipus de paparra aquí a Mallorca. Nosaltres no ho sabíem i per això volem parlar amb un biòleg sobre paparres.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Era l'any 1997 quan Prodigy van treure aquest Breath a l'anar. De vegades te falta l'aire, sobretot quan te dus un ensurt, com per exemple quan te pica un animal. Ahir parlaven de cuques i moscars, però entre els visitants molestos de primavera i estiu hi ha les paparres. Diuen que existeixen des d'estendes dinosaures. Mireu si són antigues. I a Mallorca resulta que hi ha diverses espècies. Aquesta primavera la població de paparres a uns els sembla que ha augmentat, però els experts diuen que no. I perquè, per ventura, la gent va més que pas camp. Anem a demanar-li en els que en saben. Miquel Àngel Miranda, biòleg i isòleg de la UIB. Com estàs, Miquel Àngel?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Beníssim. Bueno, Mallorca no és una zona d'alt risc, però jo no sabia que aquí tenim tipus diferents de paparres. Jo me pensava que una paparra era una paparra. Disculpa la meva ignorància.
No, és ben normal, perquè totes pareixen iguals, no? Podríem dir que he vist una paparra, vistes totes. Així, el manco a simple vista. Però després, quan nosaltres les posam de baixa lupa, quan les estudiam així amb augments, realment són molt diferents. N'hi ha que tenen ulls, n'hi ha que no tenen ulls, n'hi ha que tenen la boca més llarga, més curta, les potes més llargues, més curtes. Realment hi ha moltíssimes diferències, però ho hem de mirar amb una lupa amb augments.
I poden transmetre malalties perilloses? Perquè, per exemple, la meva germana, quan era molt menuda, estic parlant de l'any 60 i busques, no sabien què tenia febre, tal, estava malalta, i un metge d'ell va dir, això és una paparra, li van mirar els cabells, i efectivament. Què mos pot passar si mos pica una paparra i no mos n'atemem? Si se posa ferra i se fa grossa.
Sí, això mateix. Les paparres sí que són dels pots artròpodes aquí a Balears que sabem segur, que mos pot transmetre, si tenim la mala sort de que mos pica una que estigui infectada, sí que mos pot transmetre una sèrie de que nosaltres diem els patògens, que normalment aquí a Balears són més freqüents, serien els grups que nosaltres li deim de les rickettsias, que són una espècie de bacteris que tenen unes característiques particulars. I però a altres bandes de la península i del món hi ha patògens encara més greus que poden ser transmesos per les paparres. Per tant, sempre que ens trobem una paparra hem d'anar una mica alerta perquè aquest risc és real. Tampoc és una cosa que ens haguem d'alarmar perquè, per sort, la majoria de les paparres no, o la probabilitat de que ens pugui transmetre un patogen és baixa, però sempre s'ha d'anar alerta perquè pot passar com la teva germana que just et toqui la loteria en la que du aquest patogen.
Fa més de 50 anys d'això, però bé, clar, en aquell moment va saber de ser un metge d'ell, quan va veure la nina, va dir, això és una paparra, i van començar a mirar pel cap. Mites i llegendes, allò de posar el dioli perquè li lleneguin les potes. Jo ara darrerament he sentit que no va així, això.
No, quan mos trobam una paparra ferrada al cos, i això és una de les primeres coses que hem de fer, no? Quan anem per camp o això, i hem vist o hem detectat que hi ha moviment de paparres, mos han d'inspeccionar molt bé. I després és hora de llevar la paparra sempre que puguem. Si podem anar a un centre de salut, molt millor, perquè aquí, si després fem un quadre de febre o passa qualsevol cosa, ja tenen el registre que aquesta persona va anar amb una paparra, perquè què passa? Que a vegades després mos feia febre d'aquí 10 dies i la gent ja no se'n recorda, ja no ho sé si, a lo millor en la picadura de la paparra.
Clar.
I anem allà, perfecte, perquè ja ho tenim. I després, lo de posar olis o cremes o fins i tot que abans se deia això del cigarro, que li preparaves un cigarro, tot això és més aviat contraproduent, perquè el que fem és irritar a la paparra, evidentment a ningú li agrada que li facin aquestes coses, i el que farà serà transmetre més, perquè el flux de saliva s'incrementa, i per tant la probabilitat de que te pugui transmetre el patogen amb aquesta irritació dels cos de la paparra també augmenta. Per tant, la manera més neta de llevar una paparra són unes pinces, si podem anar a un centre de salut perfecte, i si no, nosaltres mateixos ho podríem fer amb unes pinces netes, intentant agafar la paparra el més avall possible en la zona en què està en contacte amb la pell i fer una estirada ferma, forta i ferma. No em porta estirar molt, molt, molt fort, però sí que sigui d'una forma ferma que no se rompi la paparra pel mig. I això seria la manera més neta.
Tu dius que no és que hi hagi un augment de paparres, sinó que hi ha més excursionistes, més senderistes, més ciclistes, no? I clar, això és una qüestió matemàtica, sí. Hi ha més probabilitats, simplement, no?
Sí, perquè realment en els nombres que tenim, per exemple, la ramaderia, cada vegada hi ha menys ramaderia, hi ha menys animals a fora vila, cada vegada tenim també menys zones allà on hi hagi fauna silvestre. El que passa és que realment nosaltres interaccionem més ara amb el medi natural. Jo crec que això és una cosa que tots ens van donar compte en la pandèmia, no? El valor que tenia realment poder sortir al camp.
Sí.
I en aquells dies, quan se va anul·lar el confinament, feia por anar a qualsevol banda perquè estava pleníssim de gent. Sí. I això fa també que amb el tema d'internet tampoc no hi ha joc que se salvi ara. Per molt amagat que estigui, sempre surt un blog, bueno, un blog no, perquè ja no es van servir, però sempre surt un TikTok o surt el que sigui, que diu, ah, si vas allà tindràs una vista, no sé què, la gent se fica, fas estrès, que se fica per tot. I això fa que estiguem més en contacte,
sí,
amb aquests medis on les paparres hi són des de sempre. I tot això unit a la presència de conills, de llebres, d'altres, de eriçons, que són els hostes naturals de les paparres, fa que nosaltres estiguem més en contacte. Això de manera tradicional, la gent que fa feina a la pagesia ja ho sap, perquè ja saps les zones on se fan més paparres, per tema de la humitat, la temperatura, etc., millor a les finques, però ells ho sabien i no passaven, o no hi anaven tant, o ja sabien ser, perquè ara la gent una mica que se fica per tot i ho ven constantment, no? A les xarxes socials la gent se fica una mica per tot, després han d'anar a rescatar, en fi, coses d'aquestes. I això fa que hi hagi més risc d'exposició a les picades de les paparres. No perquè n'hi hagi més, sinó perquè nosaltres molt movem molt més.
I no anar mai bé, això és que és un pot de turista anar a l'excursió en què els són curts. Primer perquè te fas mal, segons per on passis.
Sí.
Dur que els són llargs, sabata tancada, sobretot, sí. Revisar bé la roba en tornar, no?
Sí, el primer que passa per una carritxera se'n recorda d'aquestes són curts.
No
és una bona idea.
No.
Millor, segons quins puestos que tenen falgueres així, suaus i tal, per aquí no és un bon invent. Idò, sí, la qüestió és evitar anar en calçons curts, però evidentment hi ha moments en què fa molta calor i vas d'anar en calçons curts, i aquí el que hauríem de fer, sobretot, tenir en compte això que he comentat abans, de revisar, quan tornem de l'excursió, revisar mos, revisar nins, les mascotes, perquè no duguin una papara ferrada. De totes formes, també hem de dir que tenim un marge. Normalment, a la bibliografia, els experts diuen que més o manco a partir de les 48 hores és quan la paparra s'ha fixat de manera completa a la pell, i a partir d'aquí és quan comença el risc més alt de transmissió de patògens. Per tant, tenim cert marge d'actuació en aquestes 48 hores per revisar bé nins, mascotes, nosaltres mateixos, i detectar aquestes paparres. No mos ha de passar, com mos ha passat amb aquests estudis que hem fet, que a vegades ens ha arribat gent que duia ja una paparra alimentada, això vol dir que ja duia bastant de dies, per no dir una setmana, la paparra alimentant-se amb aquesta persona. Que se fan grosses com un ciuró,
sí.
I tu dius, i com és possible que no se detecti això? Pues passa, aquestes
Mola
coses.
I els propietaris de cans, collars especials, pipeta, antiparàsits, perquè no... La millor manera de protegir-los a ells i a nosaltres, no?
Això mateix. Però aquí podem estar bastant tranquils perquè, mira, nosaltres vam fer un treball en els parcs i jardins de Mallorca, Menorca i Eivissa, i no van trobar ni una paparra en aquell parc, ni una. I van fer demostrejos que van ser, a més, molt avorrits, perquè nosaltres, quan no trobem res, mos avorrim. Què t'he de dir? La gent a lo millor diu, ah, que bé que no n'has trobat, però nosaltres,
ja.
Per nosaltres és avorrit.
Ja t'entenc.
I nosaltres, no m'entens, no? I nosaltres els demanaven als propietaris d'escans si qualque vegada aquell cap havia agafat una paparra en aquell parc o això. Que ni un mos va dir que sí, tothom me deia, no, jo mai he tingut constància que el meu que agafar una paparra aquí. I la gran majoria, jo diria el 90% de la gent, si no més, tothom segueix això, el tema d'escollar les pipetes. En aquests sentits, molt bé. O sigui, tothom fa aquestes mesures de prevenció de pitjar de paparra i volen estar molt tranquils amb aquestes. Temes més el que hem comentat, quan fem senderisme, ens posem per puestos que potser passen ovelles,
exacte,
o hi ha conills, i aquí és bon segur trobarem paparres. A parts de jardins, de ciutats, per l'estudi que van fer, realment el risc és pràcticament nul.
Bueno, com a mínim, en una banda on no. Hi ha paparres. Bueno, ahir van anar de cuques i moscars, avui de paparres, a MC va prenent amb la lliso, i ja heu sentit en Miquel Àngel, en duis que són llargs, que els ha tancat, sobretot si ho ha estat a zones on hi puguin haver passat ramat, i amb bones, i tot d'una en el centre de salut. Miquel Àngel Miranda, des del Departament de Biologia i Zoologia de SUIB. Com sempre, moltíssimes gràcies i una ferrada molt gran.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. Salut. Bueno, nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'una preocupació que hi ha entre els professionals sobre el denominat augment de l'autisme digital entre infants i joves. Autisme digital és un terme col·loquial que s'està utilitzant per descriure el comportament d'alguns infants a una exposició excessiva i precoç a pantalles i que tenen comportaments semblants en els símptomes de l'autisme. Connectàvem i saludàvem a Marta Betmar, psiquiatra infantojuvenil de l'Institut Balear per la Salut Mental de l'Infància i l'Adolescència. Doctora Betmar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres per dar visibilitat a nostres preocupacions.
Clar, és que mos ha cridat molta atenció. No és autisme, però li deies així perquè us sembla, per l'aïllament? És per això que utilitzeu aquesta expressió?
Bueno, nosotros tenemos una creciente preocupación por el uso de pantallas en la temprana, en la infancia temprana, sobre todo de 0 a 2 y ampliándolo de 0 a 6. Pero es muy, muy llamativo el efecto que tienen las pantallas de 0 a 2 porque por lo que hacen y porque las cosas que los bebés dejan de hacer. Entonces, los bebés de 0 a 2 años normalmente aprenden a leer, o sea, aprenden a hablar observando a su madre cómo les habla, aprenden los gestos de la gente que está cercana viéndoles cómo hablan. Entonces, si le pones una pantalla, dejan de prestarle atención a los estímulos de alrededor, como puede ser el lenguaje. Entonces, provoca una falta de estimulación en el lenguaje. Y también produce una falta de estimulación en todo lo que es psicomotriz, que es uno de los ítems más llamativos para el desarrollo de la inteligencia. Entonces, un bebé tiene que tocar, meterse las cosas en la boca, tiene que intentar hacer una torre. Y si le das una pantalla, el único movimiento que haces es con el dedo pasando el scroll. Entonces deja de estimularse en todo lo psicomotriz, que es tan, tan, tan importante. Por eso, en las pantallas de 0 a 2 hacen que se retrase el lenguaje, se retrase el aprendizaje de los gestos, se retrase la interpretación de los gestos de las personas que hablan a su alrededor y también la parte psicomotriz. Y todo eso pues hace que lleve a un trastorno del un retraso del neurodesarrollo, que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo.
És a dir, podria derivar amb un trastorn d'espectre autista o no necessàriament?
No necessàriament, però hay que entender que la psiquiatria és un proceso biopsicosocial. O sea, hay factores genéticos, hay factores psicosociales, hay factores psicológicos y factores sociales. Entonces, en niños con una determinada vulnerabilidad o predisposición, todos esos factores en la primera etapa hacen que tenga más probabilidades. Si tiene una vulnerabilidad a un espectro autista, pues tendrá más posibilidades de desarrollarlo. Y si el uso es muy en esas etapas precoces, va a tener una repercusión. Lo bonito de la infancia y la adolescencia es que la intervención temprana tiene efectos muy positivos. Entonces, por eso se llama atención temprana. Lo que hagas en esas primeras etapas va a definir mucho la evolución, para bien o para mal. Entonces, si usas pantallas en esa etapa, va a retrasar el desarrollo psicomotor. Si usas estimulación, va a mejorar el desarrollo psicomotor.
Doctora, he llegit uns símptomes que no contesten en el seu nom, que no miren en els pares. Això hauria de ser una llum vermella pels pares quan crides l'infant i no contesta i no mira en el pare. Això hauria de ser ja una llum vermella?
Claro, eso son señales de alarma del autismo, que el autismo en las cosas, en los fenómenos más extremos, pues hay esa falta de contacto. O sea, el autismo es una falta de interés por el entorno social de alrededor, por eso no miran los ojos o no responden al lenguaje. Esos son signos de alarma. Al estar mediados por las pantallas, como las pantallas tienen tal capacidad de captar tu atención y tal capacidad de adicción, de dejarte enganchado mirando cada vez más cosas, pues como ese estímulo es tan poderoso, es mucho más probable que un bebé se quede mirando a una pantalla que se quede mirando a la gente que está alrededor. Por eso es tan importante que los bebés de 0 a 2 no tengan pantallas y hasta los 6 tampoco deberían tener barra libre de pantallas, solo por algunas cosas muy determinadas, si es que se quieren usar.
A mí me fascina, me horroriza, que se estudie anàlisi de l'ús de les pantalles en nins i nines de 0 a 6 anys que ha fet l'UIB. El 91,6% dels nins fan un ús abusiu de pantalles, molt d'ells abans de complir els primers 12 mesos de vida. Això és culpa dels pares. Què estan fent? Què estan fent els pares avui en dia? Això és cosa nostra. No, claro. Un infant no se compra un mòbil.
No, por supuesto. Yo que solo iba a trabajar en bicicleta, hoy justamente en el paseo de peatones me he parado y había un bebé que iba, se había dado la vuelta en el carro y estaba mirando al fondo del carrito que tenía la capota puesta con un móvil, mirando el móvil. O sea, había dejado de mirar a su alrededor, todo el pasaje que hay alrededor y de interaccionar con la gente que cuando te pasas con un bebé normalmente pues le saludas, le sonríes o dejas de interaccionar. Entonces, el uso de los móviles en los carritos, incluso en los coches, debería ser algo que estuviera prohibido por ley y como sociedad, porque si no estamos haciendo un daño muy grave a la infancia.
Los padres
concienciados ya lo saben, pero hay mucha población que no está concienciada y normalmente dan el móvil pues por comodidad o por miedo. Comodidad porque así el niño no molesta, o por miedo ya más mayorcitos pues a que le pase algo por la calle o que no pueda contactar o para saber dónde está. Pero ninguna de estas razones, ni la comodidad ni el miedo, deberían ser lo que nos llevara a darle un móvil a un bebé o a un niño.
Clar. És el que de vegades xerràvem amb Miquel Calent, el cuiner. Un nin ha de treballar, ha de jugar, s'ha d'embrutar, ha d'anar per terra, ha de caure, s'ha de fer un trenc en el genoll, s'ha de moure. Però quin tractament hi ha? Perquè en el projecte HOMO ens van dir que l'exposició zero no existeix. És a dir, si un alcohol li pot retirar l'alcohol, a un heroïnòman li pot retirar l'heroïna. Però avui en dia, l'exposició zero és completament impossible. O un infant en aquesta edat sí que és possible?
Sí que és possible. A los bebés normalmente no se les expone a las pantallas, salvo... Bueno, es verdad que hubo una tendencia a lo mejor a que los padres, pues a la hora de poner la vacuna le daban el móvil, si lloraba le daban el móvil, si tenía hambre y querían que comiera más le daban el móvil. Lo usaban por esa comodidad, pues para que comiera más, para que llorara menos, para que percibiera menos las cosas, pero eso se sabe que es un error. O sea, se pueden hacer otras estrategias antes de dar el móvil. O sea, antes de darle un móvil a un bebé tenemos que pensar para qué se le estamos dando y si realmente se lo damos por un beneficio. Y ahora mismo, por suerte, hay muchísimos padres, a lo mejor no sé qué porcentaje hay, pero hay mucha gente muy concienciada y que no da el móvil y no deja el móvil a los bebés ni a los niños más mayores. Hay un cambio de tendencia.
tanta sort. Vosaltres voleu donar un missatge important per a les famílies perquè les pantalles no causen autisme neurobiològic, però generen això que vosaltres deis autisme digital i que en aquests infants en els que ja han retirat les pantalles augmenta la seva estimulació social i comunicativa. És a dir, no és que generin autisme, sinó que és una manera de parlar per un poc cridar l'atenció en els pares, perquè no se pot de 0 a 6 anys donar. És que fins i tot hi ha adults que jo no sé com no hi ha més atropellaments perquè travessen el carrer mirant el mòbil i els traumatòlegs diuen que ja comença a haver-hi molt de problemes de cervicals de tant de mirar el mòbil perquè el cap pesa molt. És a dir, tot en la seva mesura. Com deies, els metges, no hi ha verins, hi ha dosis. Utilitzar les coses en la justa mesura. Marta Betmar, psiquiatra infantojuvenil de l'Institut Balear per la Salut Mental de l'Infància i l'Adolescència. Moltíssimes gràcies, doctora. Estarem en contacte perquè sempre prenem de les vostres paraules. Gràcies, senyora Betmar.
Gràcies, moltes gràcies. Adiós, hasta luego.
Adéu. Bona naltros. Ara posam un punt i final en aquest quart d'hora de programa amb un poquet d'alegria. Sé que mos dona Maria Antònia Esquines en so seu Mallorca Jove.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Forever Young, d'Alphaville, sempre mos introdueix. Ara, Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca, jove des dimecres. Com estàs, Maria Antònia?
Molt bon dia, animadíssima, perquè ha arribat el moment de connexió a la realitat estiuenca. Sobretot de Mallorca, Illes Balears en general, perquè és que jo trobo que ja ho noten tots. Sí. Ha arribat la calor i amb ella arriba també un ritual anual que no falla. Va ser nostra edat.
Sentons a la banda del nostre company Bernat Nadal, que per cert s'ha romput una... que s'ha romput Facundo un braç, o un dit, un dit. Sí, és que en ell i el braç va caure en la bicicleta, tanta sort que l'infant duia el seu fill darrere i no se va fer res, però des d'aquí li enviem una salutació a en Bernat. Bueno, sí que és cert, Maria Antònia, que l'estiu no es va anar a la platja per primera vegada ni l'aire acondicionat. Tot això, tu te refereixes a fer inventari del nostre armari d'estiu, diguéssim.
Així,
no?
Jaume, avui parlam de Mallorca Starter Pack.
Que? Torna-ho a dir.
Quan arribes l'estiu, és gairebé aquell conjunt de peces i objectes que vulguis o no, tots hem vist, tots hem duit posats qualque vegada en la nostra vida i que mos encanta perquè és com que ja respiram aquest aire estiu.
Jo, ara parlarem de camisetes, però jo vaig endarrer, he d'anar a qualque zona turística, jo m'ho vull comprar una camiseta d'aquelles de quan jo era petit que posava Recuerdo de Mallorca i que hi havia un parasol, aquí una gamba, una paella...
Jo te confondran amb un turista.
És que vull que me confonguin amb un turista. Anem a començar parlant d'això, de les camisetes de publicitat.
Són imprescindibles, ja sigui de bars, de festes de poble, de concerts, de marques locals, que són pràcticament l'uniforme oficial de juliol i agost. I jo crec que tenen una regla no escrita. Com més vella i gastada estigui, té més valor sentimental, en cap moment la volen tirar i per tota ocasió es van a posar-se-la.
Cert. L'altre dia, precisament, quan parlàvem amb els companys de camisetes que maldament estiguin fora d'ades, em van donar una idea, no sé si ara ets a tu, Facundo, que es penja el des, com si fos un pòster, la retalles, per molt fora d'ada que estigui, retalles el que t'interessa...
I així no la tires.
I així no la tires, però hi ha camisetes que han sobreviscut a Sant Sebastià, a Sant Joan, a caps de setmana a la falla infinits i molt més.
I un altre dels clàssics per aventura, per escues, en aquestes camisetes són les sabates d'espart.
De tota la vida, fresques, còmodes, amb una capacitat increïble de combinar en qualsevol color, improvisat, te les poses, combinen tot, eh? És cert, això.
Pots aquestes ara? També tenen una segona vida, o sigui, no sé si les pots emmarcar, però els dues perfectes, a mig desfilades, però igualment continues amb elles com si res. O sigui, de fet, jo tens la majoria de les meves sabates d'espart, que per cert, faig col·lecció de sabates d'espart. Sí, jo tinc una tenda a 5 minuts a peu de Can Ostres de Santanyí i cada any duen colors nous, estampats nous, i dic, no vull repetir. I per ventura tenc 10 sabates d'espart a Can Ostres, però que n'hi ha que estan destrossades, perquè jo són la típica que no vaig alerta i si veig un baciot i fico el peu i l'espart s'infla. Sí, i un vestit comença a rostir com una pedra.
Exacte.
No hi ha qui camini, però som incapaç de tirar-les.
Amor. N'hi ha que col·leccionen, no sé, dits, segells, figuretes, no sé. Anem, anem a escoltar aquest tema.
Festeja el teu cor, que avui el tren tots, que li peguis aire, que agafi color. Agafa sa pau, atrapa sa amor, agafa sa vida, sa festa comença.
En Joan Montanet, Changuito, té una habilitat especial per fer cançons de l'estiu.
Sí.
És un geni, en Changuito.
És una passada.
És un geni.
Totes les seves cançons me recorden a l'estiu.
Sí, és meravellós.
Com que sonen a les rebel·les i coses així.
És meravellós, en Joan. Una ferrada des d'aquí, en Changuito, en Joan Montanet. Si parlant de l'estiu balear i de sabates, no poden faltar, clar, també les abarques.
Les abarques.
Abarques.
Sí, són les autèntiques reines. Aquestes sí que és vera que són menorquines d'origen, però són universals a qualsevol racó de les illes. Totes n'han tingut de petits, tots han tingut l'època de no voler-me's posar. Jo vaig tenir una època que deia, mamà, no m'agrada això, però després amb els temps he tornat gran i ja me'ls vull tornar a comprar.
Però sempre hi ha hagut el dilema que veig que tu, que ets jove, encara continua aquest dilema. Si la tira va posar de la part de darrere o la força m'he de posar per davant. Aquest dilema és etern, eh?
Aquí hi ha una història, perquè jo quan era més petiteta, ma mare deia, Maria Antònia, no forçaràs la sabata a posar la tira per davant, tu darrere. Però jo ho veia a les meves amigotes i jo volia davant, davant, davant. També davant, perquè sempre m'amosseguen aquestes sabates.
Si ho poses a darrere.
Clar.
Sí.
I deia, davant, tens davant, raó. I ma mare no va fer cas. Ara, les següents que m'he comprat, t'he de dir que m'ha fet pena forçar-les i dur-les més així normals des dia a dia, perquè són un poc més d'arreglar i els he deixades darrere.
Clar.
Al final, la meva mare sempre tenia raó, jo no sé com ho fa.
Home, clar, perquè això, perquè són mares. Per aventures, això, les velles fer-les servir d'una manera i les noves fer-les servir de l'altra. No? Per aventures, truc que seria...
Tu com els adues?
Jo els adue per davant, sí, sí. Jo els adue per
davant. Però és fàcil de que surtin i a pits per conduir, i això no va
no,
molt
per
bé.
Conduir alerta, eh? Per conduir ni a barques en la tira per davant, ni xancles, eh? Que a més te poden multar, ni descalç, per conduir bones sabates, sempre.
I si seguim en complements, estan les polseres de corda. O sigui, ja sigui de festivals, de quedades, d'entrades a qualsevol esdeveniment o fins i tot fetes a mà. Jo qualsevol polsera que d'una festa o el que sigui, me la quiet. I a final d'estiu me'ls mir i dic, fai riades perquè estan brutes, estan velles, i encara així, com que si entra la mà, que si surt, que si vaig de festa, els aduc, però després a setembre dic, tancar aquesta etapa, me'ls allef, i ja, com que iniciem etapa d'hivern, que ja no hi ha tant de colors ni tantes polseres de tela.
És cert, això, és cultura estiuenca pura. I n'hi ha que enduen una, i n'hi ha que duen una col·lecció completa que ja no saben ni com va començar, perquè hi ha més polseres que braç, que semblen un d'aquestes tribus africanes. No? Jo, la veritat que polseres, jo quan duia polseres, duia polseres de claus, de tatxes, de l'època de heavy metal. I eren aquestes les que duia. Podies dur una de fina, només amb una filera de tatxes, o una un poc més gruixada, que duies dues altres fileres de tatxes, que eren les polseres que estaven de moda en els anys 80, els temps de heavy metal. Jo veig que tu ara en dus...
Sí, ara en duc una, de moment. Dues, una, aquesta merda corda. Dues. Però d'aquí 2 mesos ja veuràs, perquè el típic plan ideal per nosaltres, una hora baixa qualsevol, és anar a la platja a veure la posta de sol i forar-nos a fer pulseres, que t'he dit que he hagut de fer refrescar la memòria, perquè quan era petita qualsevol campament m'havien ensenyat 40.000 dissenys i ara no me'n recordava. He hagut de refrescar la memòria, però sí, d'aquí un parell de mesos veuràs, i a més que me queda la marca del sol.
Ah,
i en el moment en què els retir, se veuen les tires blanques.
Va, això, despreu que s'ha de pagar.
Sí, però bé, després, tinc una altra opció que formaria part d'aquest starter pack, i són les bosses de tela.
Sí.
No sé què n'opines, però jo crec que és que és la moda d'ara. Quan te'ls regalen, és per mi un detall enorme, perquè se poden utilitzar per qualsevol cosa. Sí. Tu els utilitzes?
Sí, per anar a comprar, clar.
Per anar a comprar.
A més, jo m'ho fa molt feliç perquè l'altre dia vaig anar a un event en es connecta a Calvià i me van regalar un neceser reciclat i una bossa. I vaig arribar a casa meva, la meva dona supercontenta perquè li agraden, i en tenim una tracalada, podem muntar una tenda de bosses, de bosses de plàstic, de supermercat, de tela reciclada, de tot, però és que en tenim a rompre, en tenim a rompre, i la veritat és que sí, per anar a comprar i així ja no ompres una bossa de plàstic.
Exacte, serveixen per tot, a part que així són més eficients, serveixen per la platja, serveixen per fer la compra, per la roba, perquè molt de pits quan faig les maletes, per no ficar les sabates així brutes, utilitza aquestes bosses de tela perquè no embrutir la roba. També qualsevol improvisació de darrera hora, hi ha d'aquestes bosses de tela que són un poc més arreglades, que te poden servir com si fos un bolso petit, però sí, un poc més gran.
Som
perquè
més
després
curiosos.
Exacte. Vaig amb el meu germà, Maria Antoni, me guardes això, i després, si jo ho duc un poc petit, ja no m'hi cap. Les bosses de tela són ideals. A mi, qualsevol moment que m'ho donin una bossa, me fan feliç.
I és que avui m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. En un espai útil tan petit m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit, de nit, de nit.
És que no me'n recordo a vegades els noms dels grups, on estai, els estiets. I, bueno, tu no te'n recordes, però hi va haver una època que se va posar de moda no només el capell de paia, sinó que els turistes en el souvenir venien capells de mexicà.
O sigui, aquí venien aquí capells de mexicà.
Sí, perquè Artà i Catapera, que fan llata i llatre, varen dir, escolta, ja que fan capells de llata i de llatre, no m'ha fet nada. I estaven tots els souvenirs plens de capells de mexicà. I jo vaig endarrere a comprar-me un capell de mexicà. Però així...
Però no el duries pas que res.
Pas que res, no, però entraria aquí de dins un dematí, en el capell mexicà me sabria fer feina sense dir res. Sense dir res. Tu ara imagina't que jo me'n trec.
Avisa'm que te gravaré si fas això.
Home, clar, que tothom en sa mòbil en sa mà, però sí, això seria sa broma per fer-ho aquí a sa feina, però... Jo ara ja fa molt de temps que no duc coses extravagants ni res, però sí que la veritat és que s'estiu com que t'ho dona més llicència. Ai, sí. Perdó, t'ho dona més llicència com per anar un poc més a la teva, no?
Sí, la moda jo crec que tant d'home com de dona és més colorida, més extravagant per aventura. En si ven, com que duc sudaderes més amples, no te pots posar un cinturó que se vegi, en canvi en estiu, si vas mostrant un poc la panxeta, que a mi m'agrada, te posa un cinturó un poc més gruixat i ja arregla.
Tu pots mostrar la panxa, jo ja no puc. M'ho vaig comprar un caramull de cinturons, la mar de macos, i ara ja no puc mostrar la panxa ni fiquem-me la camina dins dels calçons. Mira, Summer of 69 és un tema d'en Brian Adams que a mi me fa gràcia perquè jo tenia un any, l'any 69, així que ja que estan xerrant de l'estiu i que és a punt de començar, perquè que comença d'aquí 3 setmanes, l'estiu.
No sé el dia exacte, però per jo dia 1 de juny ja comença, perquè acabes l'examen.
Sí, per tu ja ha començat l'estiu. Sí,
l'ambient ja està, l'ambient és estiuenc.
Maria Antònia, fins demà, perquè ara no m'ho he de ficar dimecres, perquè na Maria Antònia ja forma part de l'equip del dia, així que fins demà de matí. I a tots vosaltres també, fins demà. Salut a tots.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El govern expressa la seva preocupació davant la decisió d'Iberostar i Meliá de deixar d'operar els seus hotels en Cuba davant la pressió del